Volem parlar del projecte que està tramitant el govern balear de nou pla hidrològic, que ara sí ve a posar un límit a les extraccions d'aigua sobre els aqüífers sobreexplotats. Volem abordar aquest assumpte amb en Jordi Serra, ell és integrant de la plataforma SOS Aigua. Molt bon dia, Jordi, benvingut a Ràdio Illa.
Hola, bon dia.
A veure, sabem poques coses de moment d'aquest pla hidrològic, però així d'entrada, doncs la prohibició d'extraccions d'aigua a les masses sobreexplotades... És una mesura positiva?
Sí, en principi sí, sempre i quan hi hagi mitjans com per fer-la efectiva, que és el que hem vingut denunciant des de feia temps. O sigui, estem tenint una situació en què hi ha una legislació molt extensa, perquè així ho obliga la directiva Marc de l'Aigua a nivell europeu, però estem veient que llavors la capacitat de control del territori és limitada i llavors, clar, es produeixen abusos i situacions injustes, com per exemple el que venim denunciant sempre, que avui en dia, encara, a Balears, a diversos punts de Mallorca, un sector molt important d'Eivissa i les cases de Formentera que no tenen connexió a xarxa, no estan, són domicilis donats d'alta, en cèdula d'habitabilitat, que paguen impostos i que no tenen aigua potable. I això és una cosa totalment inadmissible i que hem normalitzat durant aquests 40 anys.
Sí, sí, així és. De fet, la majoria de cases han disseminat, almenys a Formentera, tiren de cisterna, o sigui, del que plogui, i quan es buida la cisterna, doncs, ala, a comprar aigua a camions. Pel que fa a les extraccions d'aigua, o sigui, diguem-ne, els pous, no?, estaríem parlant dels pous, per què s'hauria de posar límit en aquesta explotació dels aqüífers?
Realment, aquesta reforma, perquè és damunt d'un pla que es va elaborar per 2015 i que ja estava pràcticament redactat, però a última hora l'executiu que va entrar van considerar que l'havien de modificar anterior, o sigui, en aquell moment. El tema és que es varen presentar un pla, l'anterior executiu, en el qual es permetien nous sondejos amb masses en risc de sobreexplotació. I això la directiva Marc de l'Aigua ho va considerar algo com més natural, en certa manera, inacceptable. Aleshores, varen haver-lo de tirar endarrere i tornar a fer un altre pla. Això, clar, vol dir que la gent de recursos hídrics estan redactant documents i poca cosa més en la capacitat operativa que tenen. Llavors, això, la seva acció, que, com deim sempre, de control, pues es veu molt minvada, simplement per complir amb les directives que se li posen. Ara bé, també d'ofici, considerant que podrien treballar i a nivell normatiu podrien realitzar algunes actuacions que anessin més en aquest sentit. El cas és que, efectivament, hi ha una sèrie de masses en sobreexplotació o risc de mal estat quantitatiu o qualitatiu. Formentera n'és una, excepcionable més, perquè es considera que és un dany estructural, doncs les característiques de la massa d'aigua considera que no es podrà recuperar i directament se'n prohibeixen les extraccions.
Perquè si seguíssim extraient aigua d'aquestes masses, què passaria? Es salinitzaria? S'acabaria?
Clar, a veure, el que no entenen des d'Europa és que seguim... que tinguem el desgavell que tenim. Això, bueno, des d'Europa i qualsevol persona mínimament raonable no entén com hem estat augmentant població durant més de 40 anys sense proveir les infraestructures hidràuliques bàsiques i sense dir, bueno, és que tenim aigua per arribar fins aquí i ja no podem acceptar, ja no tenim capacitat de donar resposta a aquesta demanda. O sigui, això és el que qualsevol mínimament pensant no entén. Llavors, clar, el mal ja està fet, arreglar-lo és complicat. És complicat i s'ha solucionat amb una solució aparentment màgica que energèticament costa molt, que són les desaladores. Les desaladores permeten gastar moltíssima energia a canvi d'agafar un recurs il·limitat, que és aigua de la mà, i convertir-la en aigua potable. A un cost, evidentment, un cost que pot considerar que és més o menys alt, però que energèticament és molt elevat, i a nivell d'infraestructures, etc, que també ens lleva sobirania, perquè això està gestionat per unes poques empreses de grans capitals i depenem, la nostra aigua depèn d'aquestes empreses que funcionin i que estiguin en el territori i que se'ls concedeixi el que demanen. Llavors, clar, revertir aquesta situació és realment molt complicat. Però hi ha un punt en el qual estem insistint molt, que en el qual sí que se pot fer molt, que és la reutilització de l'aigua depurada. La reutilització de l'aigua depurada és una assignatura pendent simplement perquè durant els darrers 20 anys pràcticament no s'ha invertit en depuració, simplement s'abocava la mà i ja està. I és un punt en el qual es pot, hi ha molt de recorregut i dona moltes possibilitats si s'apostàs i si es fes una aposta ferma en aquest sentit.
Mira, justament, la Sílvia Tur, la diputada per Formentera al Parlament Balear, ahir va ser a Ràdio Illa parlant d'això, de l'aplicació de la depuració terciària a la nostra estació depuradora, la que està al costat de Sant Francesc. A veure si podem recuperar les seves declaracions. Avui a l'informatiu hem pogut escoltar també un fragment d'aquesta entrevista en la que parlava Sílvia Tur sobre la depuració terciària a la nostra illa o com s'hauria d'aplicar. Escoltem-la i m'agradaria que després fessis una valoració, Jordi.
D'acord.
Toca fer una passa important, que és incorporar el tractament terciari, fonamental. En el moment en què s'incorpori el tractament terciari, guanyarem en dos sentits. O en tres, evidentment. Millor qualitat de depuració de les aigües, millor qualitat de les aigües disponibles a la bassa de rec, això és indiscutible, serà una conseqüència directa, però també podrem començar a prescindir de l'emissari. I en quin sentit ho dic? L'emissari, com sabeu, també serà objecte d'unes millores importants per part de la Conselleria de Medi Ambient, i això és fantàstic, però si tinguéssim el tractament terciari a Formentera, i sobretot tenint en compte que només tenim una depuradora pública, podríem prescindir de l'emissari. L'emissari, evidentment, hi ha de ser, perquè per llei hi ha d'haver una via d'evacuació.
Què et sembla, Jordi, aquestes valoracions que feien a Sílvia Tur sobre la importància de la depuració terciària?
A veure, es parla de depuració secundària, terciària. Realment, una miqueta el que se mos escapa, i quan anem aprenent sobre aquest tema, que els adjectius de terciari i secundari no són tan importants com el fet de quin ús li has de donar a aquella aigua depurada.
Clar,
hi ha llocs que aquí sembla extraterrestre, per lo menos, però hi ha llocs on viu gent civilitzada en el primer món, diríem, que l'aigua de residual arriben a un nivell de depuració que la poden tornar potable. Això és possible tècnicament i en totes les garanties sanitàries del món. Clar, per això necessites algo molt més que una terciària. Per regar hi ha llocs on estan regant en depuració secundària amb èxit. De què depèn? De terciari i secundari és si li apliques un tractament simplement químic de físic, que seria decantació decantació i reposa en unes basses. Secundari seria aplicar uns tractaments químics que permeten que s'aigua, que les impureses de l'aigua se precipitin, i llavors terciari és una aplicació d'un biològic. Hi ha llocs on poden regar amb un secundari, però perquè tenen una aigua que d'entrada és més bona que que nosaltres tenim normalment.
És aquí, també teniu el factor sal, nosaltres, no?
És que és això. Aplicar un terciari, a Eivissa s'ha intentat en alguns llocs, aplicar un terciari amb molta càrrega de sal, estàs matant els bacteris que t'interessen. A veure, no... Què vull dir amb això? Estic bastant d'acord amb el que comenta, que, en efecte, implementar millores en la depuració, més igual que sigui secundari, terciari o l'adjectiu que se li vulgui dar. Lo important aquí, el concepte important, és que aquella depuració sigui adequada per l'ús que s'ha de fer. Aquí, per exemple, tenim la bassa de la Rota, que era una bassa a Santa Eulària, que es va fer fa prop de 20 anys, que rebia aigua de la depuradora de Santa Eulària i que no s'ha fet servir perquè l'aigua, com comentaves, està plena de sal. Llavors, clar, pots arribar a un nivell de depuració molt bo, però si aquella aigua és inservible, el resultat ho serà inservible. I és una miqueta per posar en relleu que el tractament que necessita l'aigua és exactament el que sigui requerit pel seu propi ús. I aquí hi ha una cosa que bé, que jo crec que recursos hídrics no tenen clara, que és que aquí necessitem aigua per diversos usos, que jo veig que podem arribar-la a pagar, perquè aquests usos, vull dir, si l'alternativa és una aigua salada o és no tenir aigua, evidentment, doncs, t'hauràs d'ajustar el que hi ha. Evidentment, tots volem pagar el mínim possible per tot. Però si alguna cosa té un cost, doncs l'assumim i punt. I que hi ha una demanda d'aigua depurada. El que s'ha de fer és permetre normativament que aquesta aigua sigui disponible. El que no pot ser és no construir tot un argumentari basat en dir que és que no s'estava utilitzant aigua, per tant, no hi ha demanda. Això és absolutament fals. Aquí demanda d'aigua n'hi ha per tots els usos. Aquí jo no sé si a Formentera passa, però a Eivissa arriba a passar que hi ha xalets que estan gastant 5 i 6 camions d'aigua potable de primeríssima qualitat per regar.
Clar.
Aquí és on s'hauria... Bueno, aquí no. Aquí en concret és possiblement una anècdota de gent que es pot permetre això, però això és un exemple de que, en efecte, hi ha una demanda molt elevada d'aigua per diversos usos, i que el que ha de vigilar l'administració pública hidràulica és que cada aigua tingui un ús, cada concessió d'aigua tingui un ús, i que respecti aquell ús que se li pot donar.
Avui, parlant amb en Jordi Serra, de SOS Aigua, doncs, d'aquest or transparent, que és com hem d'entendre l'aigua sí o sí en un lloc on aquest bé és tan escàs, aquí a les Pitiuses. Estem parlant sobre el pla hidrològic que el govern balear planeja i en el que es prohibiran les extraccions d'aigua a les masses sobreexplotades. N'hi ha nou a Eivissa i una a Formentera. La que és a Formentera, sabem on es troba o com es pot localitzar?
No, baix dels vostres peus, ara mateix.
Aquí.
És tot... Tota Silla, comprem tota Silla.
El que et preguntava abans, o sigui, anem a un nivell molt bàsic, per a les persones que estan menys familiaritzades amb el tema de la gestió de l'aigua. Si es sobreexplota aquesta massa que tenim a sota els nostres peus ara, què podria passar, Jordi, si ens passem traient aigua dels pous, com ha passat durant molts anys, què podria tenir lloc?
Molt senzill, que se salinitza.
Això.
Què és el que vol dir sobreexplotació? Que tu agafes més aigua de la que té capacitat de recàrrega. I això, en un aqüífer confinat, que no estigués connectat en cap massa d'aigua en absolut, com n'hi ha a molts de llocs, el que vol dir és que s'asseca. I arriba un moment que de s'aixeta no surt res. Això, Formentera, no passarà mai. Això el que passarà és que tu extreus més aigua de la que té capacitat de recarregar de forma natural, que llavors també hi ha possibilitat de recàrregues artificials amb aigua regenerada, tècnica que s'està utilitzant en molts de llocs amb molt d'èxit. Però contem que això no existeix, perquè no existeix ara mateix. Llavors, tu tens tens una capacitat de recàrrega, que és el que plou, que ja sabem que no ha estat gaire abundant en absolut aquests darrers anys, i tens unes extraccions. Són sumes i restes, al final.
I al respecte de la capacitat de recàrrega d'aquests aqüífers, el gran aqüífer que tenim sota Formentera, dius que es recarrega per pluja, no? En tot cas, mai amb aigua de mar que mitjançant la filtració per la sal, no? Ho dic perquè hem sentit algun comentari en aquest sentit.
Com? No. A veure, aquest aqüífer està connectat amb la mà, directament. Sí. Llavors, si tu treus aigua, estàs fent un forat. I l'aigua va cap al punt més baix. Això és... I això... És el que les aigües dolces i salades no es mesclen de forma natural. Més o menys les aigües dolces tenen tendència a surar i les aigües subterrànies, això dins un medi porós com seria un aqüífer, perquè un aqüífer no és un riu que passa per baix i tot això, és simplement una terra que és més porosa, que hi ha llocs que té més tendència a fluir i llocs que menys, però en general... És roca saturada d'aigua i, clar, és roca amb poros molt petits. L'aigua circula molt lentament. Llavors, en aquestes circumstàncies, el que passa és que l'aigua dolça té tendència a surar i l'aigua salada, que és més pesada perquè té més densitat, té tendència a estar en capes més baixes.
Clar.
Si tu agafes i comences a treure aigua dolça, els primers anys serà un xollo perquè estaràs traient una aigua de molt bona qualitat. És que tu estàs traient, estàs llevant lloc en aquesta falca d'aigua més bona i aquest espai no queda buit. es va ocupant lentament per capes, per aigua saturada de sal, que ve directament de la mà, va fluint lentament i va ocupant aquest espai que està cedint aigua dolça. I es va substituint una capa per una altra. Llavors, si el flux és molt intens, s'arriba a mesclar. Però igualment, allò ja està salinitzat. Ja és aigua salubrosa. No tindràs la mateixa concentració de sals que la de la mà, però sí que en tindrà molta més que l'aigua dolça que hi havia abans. Clar. I això és el fenomen que s'anomena intrusió marítima i que patim d'una forma molt dramàtica en aquestes illes a causa d'això, de que s'està extraient molt més volum d'aigua, que els aquífers de forma natural poden recuperar, i aquest espai buit que queda, aquest signe menys que queda si feim aquesta suma i aquesta resta, està sent ocupada per aigua de la mà, que és algo que mos envolta.
I que quedi clar, l'aqüífer d'aigua dolça es regenera només amb aigua de pluja. Ho dic, és el que et comentava abans, que no és que l'aigua de mar màgicament es transformi en aigua dolça quan entra cap a dins de terra. És això, eh?
Exacte. És així. A veure, l'aigua de la mar, l'aigua dolça, el que passa és que va entrant i en el seu pas va arrossegant sals. Nosaltres tenim una terra calcària, o sigui, una roca calcària en general, llavors quines sals se dissoldran allà? Carbonats, càlcics, calç, el que es troba pel seu camí. Val? I aquesta sí que és una possibilitat de recàrrega de sals. És el que explica que tingui una certa salinitat, l'aigua, que no sigui com l'aigua de cisterna, perquè ens entenguem.
Clar.
Llavors, si a més està en una zona en contacte més o menys estacional, també, ja vos he explicat així, però hi ha diferències estacionals. En èpoques plujoses, la falca aquesta d'aigua dolça és més extensa, i en èpoques més seques se minva i l'aigua salada. Clar, si a més en aquesta dinàmica li vas afegint que tu tens pous i perforades allí i estàs traient aigua a tot el que dona, ja tens un altre factor que t'està entrant més sals allí. Perquè no entenc que, perquè ho comentaves en això, de que hi ha gent que no...
No, perquè sovint ens hem trobat... Ens hem trobat sovint doncs, que hi ha persones que s'expliquen la presència d'aigua dolça en el subsol, no només perquè arriba de la pluja, sinó també perquè la mar, quan entra a l'interior de la capa de la terra, suposadament es podria perdre la seva sal i convertir-se en aigua dolça. Però això no és així, ens dius tu, Jordi.
Home, jo no som hidrogeòleg ni tinc una formació més específica en aquest sentit, però em sembla estrany.
Bé, o sigui, en tot cas entenem que l'aqüífer només es regenera amb aigua de pluja, i punt.
Sí, o sigui, es regenera. És la seva dinàmica. Si hi ha aigua dolça és perquè surt d'algun lloc, i d'aquell lloc on surt és del cel, en el nostre cas. I va entrant i allò és la reserva que tenim. Es va carregant de sals així com va passant, I té una dinàmica. També he sentit teories de gent que deia que hi havia una línia des de la península i portava, però no ho sé.
No fotis, un riu subterrani des de la península cap aquí.
Això són coses que s'han arribat a dir, però
bé.
No ho sé, són pintoresques i gracioses i això no sé jo quin fonament ni quina explicació se li dona en aquest tipus de... Supos que hem de trobar una explicació de per què en llocs, jo què sé, a vegades hi ha pous vora la mà que dius, per això com és possible que hi hagi aigua dolça aquí? No sé, supos que intentem trobar-li una explicació, no? Però realment el que se sap i està demostrat de totes aquestes dinàmiques ve una miqueta en línia en el que he intentat explicar així una mica molt sumerament i per damunt.
Jordi, i si estan parlant de que a Formentera hi ha una sola massa d'aigua... que està considerada com a sobreexplotada, tenim 271 aprofitaments a Formentera, aprofitaments subterranis. Això significa que amb el nou pla hidrològic no podrem treure aigua dels pous que ja existeixen a Formentera?
No, el que no se'n poden fer de nous.
Ah.
Les concessions ja cedides ja es mantenen i no que no es creï alarma en aquest sentit. El que diu és que no es podran... O, per exemple, ampliacions. Si tu demanes una ampliació de cabal d'una ja existent... difícilment podrà prosperar el tràmit. Jo tampoc no m'atreviria a dir-ho, però segons tal com està redactat, pareix que no. Igual que si algú vol fer una nova... Hi ha excepcions, però interessants, dins d'aquest pla hidrològic, que és, per exemple, pues, àmbit agrari. Si alguna explotació prioritària o preferent resulta que té una necessitat i hi ha un informe favorable de recursos hídrics, es podrà fer una nova concessió. Això és un avenç i és una cosa en la qual hem estat insistint molt des de Sosaigua i que finalment pareix que s'ha vist que o en la nostra zona o comptes amb algo d'aigua per regar o per beure els animals o no pots ni iniciar. Com està redactat? Necessita uns quants retocs, però en principi pareix ser que el sector agrari, que és el més vulnerable de tots, i és l'únic sector que si no apliques cap mesura de l'administració ja per ell mateix deixa de consumir aigua, per simple abandonament de l'activitat agrària, pareix ser que no hi haurà una voluntat, esperem que sigui així, de perjudicar en aquest sector en concret.
De totes formes, sí que es tanca l'aixeta, i mai millor dit, pel que fa doncs, a, no sé, regar camps de golf o planar piscines, això sí, no?
Clar, regar camps de golf, l'única possibilitat que hi ha legal, ara mateix, a l'àmbit de les Pitioses, només en tenim un, és de Roca Llisa,
sí.
I 100% de l'aigua que utilitza és d'una depuradora. I això és així des de fa 30 anys. I això, en principi, no canviarà. Tampoc no hi ha expectatives que en el nostre àmbit se'n facin més. Llavors, clar, estem omplint piscines, la gent, bueno, diu, és que jo no canvio l'aigua de la piscina més que una volta cada 3-4 anys, i dius, vale, però està evaporant constantment, és una làmina d'aigua lliure i et pot perdre 80 centímetres cada any, que has de reposar. Veient que des d'un punt de vista normatiu no s'han inclòs gaires, per no dir pràcticament cap mesura en aquest sentit. De fet, si tu te demanes un camió d'aigua, normalment la majoria de la gent que està escoltant la fa servir per els seus usos domèstics i per beure, perquè no ha plogut a prou, però hi ha una cosa que trobam que és una mica perversa, que hi ha gent que, com que aquella aigua es considera que és d'abastiment públic, o sigui, que és aigua per aquests usos que he dit, queda comptabilitzada com a tal. I llavors el seu ús real, és, o per regar gespa, o per omplir piscines, és cas aquest extrem que he comentat, que es dona. I això és aigua que es compta com a abastiment i que no té cap tipus de restricció, com no pot ser d'altra manera. Però d'alguna forma s'hauria de comptabilitzar com una espècie de tope per persona i habitatge per evitar aquest tipus d'abusos, que no és que siguin quantitativament molt importants, però sí que donen una sensació de descontrol bastant apreciable. Vull dir que per una banda no hi ha aigua per l'agricultura, però si tu tens sous i pots pagar-te 4 o 5 camions, és molt bé. Tampoc no voldria insistir sobre això, perquè llavors trobes coses que fa l'administració mateixa, que és, per exemple, alguns ajuntaments d'Eivissa que estan mantenint gespes perfectament verdes, no, però verdes, regant-les durant tot l'estiu, i dius, és que quina, la pròpia administració, quina imatge dona a la ciutadana sobre l'estalvi d'aigua amb aquest tipus de...
Jordi, al principi de l'entrevista m'ho deies, està molt bé aquesta mesura del govern balear per intentar doncs, modificar el pla hidrològic perquè prohibeixi extraccions d'aigua a les masses sobreexplotades, no? Però clar, això s'haurà de fer una realitat. Què passa, que a Eivissa hi ha Formenteres per fora sense cap control?
Més que perforar-se sense cap control, que no crec que passi avui en dia perquè t'exposes a multes molt grans, però sí que se sap que hi ha perforades i pous no legalitzats i inclús hi ha hagut algun intent per quantificar-los. El que passa és que moltes vegades l'ús que està en el que està escrit no es correspon amb l'ús real. Per exemple, això és informació totalment disponible per a tothom que entri dins el sistema d'informació geogràfica de recursos hídrics. Si te'n vas i mires els colors dels pous i sondejos autoritzats, resulta que n'hi ha alguns que són, tenen diferents colors. El groc, per exemple, és per usos domèstics i el verd, per exemple, és per ús agrari. Tu te mires aquests punts verds que te surten i te'n trobes enmig d'un puig, en una parcel·la que només hi ha pins, o enmig d'una urbanització. I és clar, home, això d'ofici s'hauria de mirar de regular d'alguna manera.
Que vols dir que aleguen ús agrari quan és un altre tipus d'ús, no?
Evidentment, no pot ser que sembri tugues enmig d'un camp que d'una parcel·la que només hi ha pins. O enmig d'una urbanització. Està clar que li falla alguna cosa. I és la pròpia administració hidràulica que ho posa i incomprensiblement no ho acaben de posar. No, ben que actua un poc d'ofici en aquests casos tan clars, no? O la mateixa administració que permet que hi hagi pou, que hi hagi retards com els que hem tingut o com els que estan tenint en la interconnexió o la desaladora de Santa Eulària, mentre hi ha pous manejats per l'administració per serveis municipals d'aigua que estan traient aigua salobrosa en quantitat de sortre de 1.000 tonelades per dia. Clar, aquest és el problema gros i no el que deia dels camions, que la pròpia administració faci aquest tipus de coses.
La gestió de l'aigua, doncs ja ho veieu, molt de camí per fer encara per fer-la sostenible a ses pitiuses. Avui n'hem parlat amb en Jordi Serra de SOS Aigua. Gràcies i salut, Jordi.
Gràcies a vosaltres i fins aviat.